Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Entre les moltes mesures derivades de la pandèmia de la Covid-19 està el pla de xoc que el ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar el 16 de juny per la reactivació de l'activitat dels jutjats després de la paralització derivada de l'estat d'alarma. Un pla de xoc que, per una banda, consisteix en un conjunt de mesures que no requereixen de modificacions legals per la seva aplicació, això és interessant, i per l'altre recull els principis i criteris generals que haurien d'inspirar futures reformes legals, com per exemple procurar l'agilització processal, afavorir la unificació de criteris davant la previsible litigiositat massiva i la uniformitat a la resposta judicial, i mitigar aquest excés de litigiositat. Ja vam parlar en un programa anterior, Tirant pel dret, dels judicis telemàtics, que amb algunes excepcions, sembla, han vingut per quedar-s'hi. Avui en volem parlar i anar bastant més enllà i aprofitar doncs, la vinentesa per parlar una estona de la transformació tecnològica i digital del sistema judicial, de la justícia, i per què no, atenció, de la intel·ligència artificial al camp de l'aplicació del dret, que podria ser perfectament doncs una nova assignatura al grau de dret, per què no? Ho farem amb Jorge Fayos, director general del bufet d'advocats Digestum Legal, que ja està amb nosaltres. Molt bon dia, Jorge.
Bon dia, com anem?
Gràcies, com esteu, primer de tot? Bé,
molt bé.
Sí?
Molt
és la primera vegada, Jorge, no?, que vens aquí,
sí,
tu?
Sí, perquè evidentment teletreball, mirada sí. Reduïda i desplaçaments, etcètera, però evidentment si es poden tenir les mesures que aquí evidentment les tenim, és a dir, com la presència, en fi, no...
És una mica el que estàvem parlant abans amb el Jorge, no? Que ens hem d'anar adaptant de mica en mica a aquesta nova normalitat, no? Aquesta...
Sí, però vosaltres també sou conscients de que quan ho hem fet des de per telèfon no és el mateix, perquè no tens la... No tens el contacte visual,
totalment.
No tens... I de vegades no saps si has de seguir, si no has de seguir, si volen més, si estan esperant més. I, evidentment, no cal dir-ho. I d'això també en parlarem, com la qüestió de presencial, etcètera, no.
Exacte, és que justament va lligat...
Ni tan sols, evidentment, tothom també que ha hagut de substituir les visites amb els Zooms i amb els WhatsApps i les videoconferències, bé, evidentment... van bé, evidentment és un substitut que és obligatori i que de vegades dius mira, doncs ho farem servir més perquè de vegades dius entrenar, tornar, tal, perquè hem de... Però és cert que també té unes mancances que la entrevista o la presència no les pot substituir.
Totalment, estic d'acord. Però avui justament ens plantejàveu no, aquest tema, no? Aquesta intel·ligència artificial... Sí. En el camp del dret. A veure, fes-nos una...
Dient-me que era com una excusa, evidentment, també ho estàvem parlant ara fora del micròfon,
sí.
Hi ha una certa sensació de... Anava a dir, no vull dir que estic fart de parlar de la Covid o de coses del dret, evidentment, relacionades amb la Covid, perquè sembla que, malauradament, durant un temps tot girarà en relació amb això, no perquè tot hagi de girar, però, evidentment, hi ha poques qüestions relacionades amb el dret, que en definitiva el dret té a veure amb la vida i amb l'economia i amb l'empresa i amb la família, que no siguin afectades per això de la Covid, amb quan a interpretacions, a quan noves normatives, a quan variacions, etc. I recordo que vam parlar en algun programa de com ha afectat això a la justícia. I vam parlar, evidentment, el que més, a banda de qüestions relacionades amb suspensió de judicis, etc., el més cridaner era que el tema dels judicis telemàtics, ¿vale? És a dir, que estem substituint fins ara, fins la Covid-19, no hi havia pròpiament judicis telemàtics. El que sí que s'havia aconseguit, com una gran fita, eren que si tu tenies un judici i hi havia un testimoni, tu tenies un judici a Barcelona i hi havia un testimoni que era que vivia a Cádiz, per dir alguna cosa, o hi havia un pèrit que era de Corunya, per dir alguna cosa, el gran avenç consistia a dir, home, sembla una mica exagerat, a l'alçada del segle que ja estem, fer venir un senyor per un judici, fer-lo venir des de Sevilla o des de Cadis o des de Corunya o des d'on sigui per fer un judici, si podem fer-lo anar a una oficina judicial i tenim mitjans, tenim mèdics perquè aquest senyor el podem veure per la tele, hi ha un oficial d'un jutjat que està al seu costat i que comprova que és aquest senyor i que comprova que ningú li està dient el que ha de dir i que la tenim aquí davant, i llavors és el que es deia testificals o pericials per videoconferència, que l'únic que havies de fer és dir-li al jutjat quan anaves a proposar la prova: escolti'm, aquest senyor no viu a Hospitalet, no viu a Badalona, viu a Sevilla, viu a Corunya, demano que es faci per videoconferència.
I són propensos a acceptar-ho?
Sí.
Poden dir no, ha de venir.
No, és que no diuen que no. Vale? La discussió pot ser amb unes qüestions... No, evidentment no hi ha una norma que digui acceptarem la videoconferència a partir dels 70 quilòmetres i no dels 69. Això no ho diu enlloc.
Uh-huh.
Vale? Però són propensos, evidentment, perquè són els primers coneixedors de que no té cap sentit fer venir. Ja no parlo de que hi ha molts judicis, no molts, però alguns, sobretot a la jurisdicció social, si no se m'enfaden, que se suspenen amb certa habitualitat. Imagina't el que vol dir fer venir un senyor de Sevilla o de Corunya, d'on sigui, a un judici, per després dir-li, no, escolti'm, ja pot marxar, que ho han arreglat, o ja pot marxar, que ho hem hagut de suspendre.
Hem arribat a un acord, el que sigui.
Dir, però en qualsevol cas, encara que s'hagi de celebrar, no té cap sentit l'any 2020 o l'any 2000, vale, fer venir un senyor d'allà per tal. Vale. Això eren els grans avenços. Llavors, el gran avenç de la produït per la pandèmia ha estat que, com a mínim, durat un període de 3 mesos, fins que no tinguem una mica més controlat el tema, doncs, el que era l'excepció, que és la videoconferència, com fer judicis telemàtics, és a dir...
Però, Jorge, abans de la Covid ja s'havien fet judicis telemàtics, en quant, no una videoconferència, em refereixo que el jutge està a casa seva...
No s'havien fet. Vale? Llavors, ara, durant la pandèmia, les coses que no es podien ajornar, s'han fet algunes qüestions aïllades, declaracions, etc., per videoconferència...
Val.
Vale? I el que es persegueix és que segons quins tipus de judici, que no ho són tots, es puguin fer per videoconferència. ¿Vale? I el món no s'acaba amb els judicis. Per exemple, el procediment civil, que és el que jo em moc, té una primera fase que es diu audiència prèvia, que és prèvia al judici, i que no hi són les parts, i que no es practica prova, que només són els advocats i el jutge. Llavors, aquesta, per exemple, es persegueix que sí que es pugui fer per videoconferència, perquè els advocats poden estar al seu despatx, el jutge està al jutjat i no hi ha cap mena de problema en poder-ho fer-ho així. Mm. El judici ja planteja d'altres problemes, que ja ho vam comentar amb el seu dia, com pot ser que, evidentment, tu no pots tenir un testimoni declarant des de casa seva d'entrada, perquè algú ha d'acreditar que aquest senyor és qui diu que és. Per altra banda, algú ha d'acreditar que quan a aquest senyor se li estan preguntant coses des del jutjat, bé pels advocats, bé pel mateix jutge, no hi hagi un... És igual. No hi hagi un enano a sota la taula dient-li el que ha de dir, per fer una caricatura. ¿Vale? Judicis penals, és el que parlàvem abans. En un judici civil això no hi té tanta importància, però en un judici penal, moltes vegades, al declarar una persona innocent o culpable... els jutges es troben amb dues versions absolutament contradictòries. La de la víctima, que declara, i la de l'acusat, que declara. I un diu que feia sol i l'altre diu que plovia. Vale? Llavors, en un judici penal és molt important, i això està superreconegut, i hi ha jurisprudència, etcètera, etcètera, el que nosaltres coneixem com a principi d'immediació. Que és a dir, que el jutge ha de veure de tenir davant a qui declara, perquè hi ha el del llenguatge no verbal, el llenguatge corporal, com contesta, amb quina convicció, si expressa dubtes, etcètera, etcètera. Tant pel que fa a l'acusat com pel que fa a la víctima quan declara i manifesta que ha estat objecte d'un delicte. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, això un vídeo no ho pot substituir. Uh-huh. ¿Vale? Altra cosa és testimonis, pèrits... El que passa és que si al final... el que acabem concloent és que els testimonis i els pèrits no ho poden fer des de casa seva, perquè s'ha d'acreditar la seva identitat i perquè s'ha de tenir una certa garantia de que la prova s'està fent com s'ha de fer, i han d'anar a un jutjat, perquè com a mínim, com parlava abans de videoconferència, hi ha un oficial de l'administració de justícia que digui que aquest senyor és aquest senyor i que vegi perquè ningú hi sigui, ningú més hi sigui allà dient-li o no dient-li el que ha de dir o el que deixa de dir, i ha d'anar a un jutjat, doncs per això al final ja que vingui el jutjat.
Vale?
Ara, hi ha judicis civils amb d'altres consideracions, sense pericials, sense testificals, o que només tenen qüestions jurídiques que es poden fer per videoconferència i es faran. Vale? També tenim a la justícia els grans avenços relacionats amb el que s'està perseguint l'expedient electrònic, hi ha una plataforma integral que es diu l'Exnet, la gestió documental, etcètera, etcètera. I llegint tot, sobretot això, al final vaig acabar parant atenció al tema de la intel·ligència artificial.
Ai.
Vale? Què és? És a dir, això d'alguna forma què passa? Fins i tot quan ha arribat això de la Covid, el que s'ha plantejat és que segur que tindrem una allau de demandes de temes de lloguers, de temes d'incompliments contractuals, etcètera, etcètera, de temes de família, de temes de... Vale. Llavors, evidentment, si ja anava malament els jutjats en quant a volum de feina...
Carregats de feina.
Carregats de feina, sí. Perquè evidentment és la germana pobra dels pressupostos, etcètera, etcètera, només faltava això. Llavors, quan el Consell General del Poder Judicial ha hagut de plantejar un pla de xoc per dir, bueno, anem a intentar veure què passarà amb això. Un dels temes que ha sortit és la necessitat de plantejar el que en diu uns criteris interpretatius. És a dir, que això ja ha funcionat en algunes matèries. És a dir, perquè tothom ho entengui, nosaltres normalment tenim les lleis i les sentències.
Vale?
Quin és el problema o quina és la virtut? Perquè, com es diu moltes vegades, si no fos per això, nosaltres els advocats ens moriríem de...
No serviríem de res.
Moriríem de fam, no? Que les lleis s'interpreten, les normes s'interpreten i la casuística moltes vegades és molt rica. Vale? A partir d'aquí, hi ha segons quins àmbits on, per exemple, i això van ser pioners els jutges mercantils de Barcelona, de Catalunya de Barcelona, perquè és una matèria nova, la llei concursal, quan diem nosaltres els advocats nova, vol dir que és del 2005, relativament nova, i com era una matèria nova, van tenir el bon criteri de dir, escolteu, aquí, al principi, els jutjats de mercantils van ser sis, ara ja són més, van dir, hem de ser capaços d'establir uns criteris interpretatius. Tots tenim la mateixa llei concursal, però com en qualsevol llei, com amb la llei concursal, arrendaments urbans, codi civil, codi penal, tot és interpretable. Vale? Què passa? El fet de que sigui interpretable, que per alguns pot ser molt interessant, acaba generant inseguretat jurídica davant el que diem els operadors jurídics. El tema concursal és una matèria que requereix estar ben segur del que pots fer i el que no pots fer. El cas paradigmàtic és la compra d'unitats productives, que se'n diu. És a dir, una empresa que està en concurs, que en teoria se n'aniria a liquidació i que hi ha l'oportunitat de comprar unitat productiva per un tercer, per poder salvar llocs de treball, etcètera, etcètera. Bueno, sempre hi ha les discussions eternes sobre si qui compra aquesta unitat productiva s'ha de fer càrrec del passiu laboral, s'ha de fer càrrec de les indemnitzacions dels treballadors que hi són, que hi eren, ha de pagar els deutes a la Seguretat Social, ha de pagar els deutes a Hisenda, tal. Bé, els jutges, amb aquest tema com amb d'altres, van arribar a la conclusió de que fora bo que tinguéssim uns criteris als sis jutjats iguals, perquè tothom sàpiga el que es pot fer o el que no es pot fer.
Però llavors m'estàs plantejant la idea d'un jutge artificial?
Aquesta sí, fent una mica un...
De fet, hi havia una pel·lícula. Ara no me'n recordo quina pel·lícula era, que hi havia un jutge que era un robot. No? Ara, a veure si estan... Perquè a tu no et sona? Sí.
No sona aquesta pel·lícula.
Però sí, te la busco, eh?
Busca-la.
Però estàs plantejant això, no?
Bueno, aquesta és la caricatura. Vale?
Val.
Al final, evidentment, quan un li dona voltes a tot això, acaba concloent que hi ha un seguit de coses per les quals la intel·ligència artificial, si volem entendre intel·ligència artificial... Com la capacitat que té una màquina de pensar per si mateixa o la simulació d'intel·ligència humana per part de les màquines. És a dir, hi ha una sèrie de qüestions que les màquines ho fan molt millor que els humans, i això ja està comprovat, però hi ha uns aspectes que, evidentment, formen part del que és el judici, el que és la interpretació, el que és la discrecionalitat, que mai podrà substituir una màquina. Ara, quin és el problema? Que... amb el món del dret i amb els jutjats hi ha multitud de temes i no tots són iguals.
Clar.
És a dir, per exemple, el tema de les de família, per exemple, de les pensions d'alimentos i les pensions compensatòries i tal. Bé, ja fa anys que me'n recordo que un jutge de Màlaga va establir i va fer unes taules per poder determinar quina havia de ser la pensió alimentícia o compensatòria en funció d'uns determinats criteris. Accidents. Fa molts anys que es va introduir un baremo, perquè evidentment el que s'entenia que no tenia gaire sentit és que quedés a l'absoluta discrecionalitat d'un jutge si una lesió de genoll doncs valia, s'havien d'indemnitzar en 50 o en 80. Temes més o menys, no diré automàtics, però més fàcils de determinar amb uns algoritmes, és a dir, qui ha de pagar determinada reparació amb un contracte de lloguer. Això d'introduint unes dades no hauria de ser difícil. O quina ha de ser la indemnització per això. O si aquest senyor té dret o no té dret a una desgravació fiscal, etcètera, etcètera. Hi ha un seguit de matèries que, si més no, són més fàcils d'interpretar per una màquina, ajudada o no, al final, per un humà.
Què pensaria un jutge ara?
No, és a dir...
Que li vols treure la feina.
No, perquè això aniria en contra. El que sí que és cert és que...
Com aniria lligat, això?
No, el que sí que és cert és que hi ha un conjunt de... És a dir, quan un jutge s'enfronta davant un cas, sí. I estic parlant ara de casos complexos, hi ha tota una sèrie de tasques que ha de fer. Una de les quals li pot ser de gran ajut això de la intel·ligència artificial, com és temes relacionats amb bases de dades, de jurisprudència, de legislació, etcètera, etcètera, i unes altres que al final, evidentment, ha de ser ell qui ha d'acabar interpretant o no interpretant. Per tant, de vegades la intel·ligència artificial el que pot ajudar és per fer una proposta o per fer una part de la tasca i, evidentment, l'altra l'ha de fer el jutge. Exemples que n'hi ha hagut, i ja com sempre anem malament de temps, però parlar de casos...
Perdó, ha estat... Sí.
No, que bé, no es tracta, el programa no té cap mena de pretensió.
Jorge, perquè el Jorge ets a dir que ha vingut amb un guió molt ben estipulat, amb uns punts molt ben posats, i ara ja no sé ni on som.
No, jo tampoc.
Bueno.
Però, per dir alguna cosa, això ho vaig llegir...
D'on et va sortir aquesta idea?
No, em va sortir de llegint un article sobre anar més enllà, és a dir... Evidentment, la retòrica davant del problema de la Covid i el problema de l'administració de justícia ha estat al final la cantarella per diàlogs el mateix. Més mitjans humans, més mitjans materials. ¿Vale? Vaig llegir un article que es plantejava si no és el moment també de donar un pas més enllà. Evidentment que estem molt lluny del jutge artificial i evidentment que el que estem fent aquí és una caricatura i una mena de ciència-ficció. Però sí que és cert que tothom sabem que hi ha aspectes amb els quals les maquinetes, perquè ens entenguem, ja estan fent molta feina. ¿Vale? El problema no és un problema. És a dir, hi haurà una part... Al final, quan un llegeix sobre això, acaba al final amb una mena de bucle que acaba dient... les aplicacions no són esbiaixades. Tu poses unes dades, no sé què, i al final la màquina no té per què tenir el que es diu en castellano sesgos, en català biaixos o esbiaixat. No? Però hi ha algú que introdueix aquestes dades. I, per tant, pel medi d'introduir les dades, estem fent passar per matemàtica el que no és matemàtica, perquè la mateixa introducció de les dades ja significa que hi ha hagut algú que les ha introduïdes en un sentit o en un altre. Per posar un exemple, aquí
sí,
ho veurem clar.
Sí, portes experiments i proves, no?
Sí,
que s'ha fet.
Hi ha un, jo ni ho sabia, alguns estats dels Estats Units es fa servir, però des de fa anys, perquè aquesta és una eina... que es va inventar, que funciona des del 1998, que es diu COMPAS, o COMPAS, és igual. És un acrònim d'una terminologia anglesa i, en definitiva, el que vol dir és un sistema que consisteix a predir, amb una sèrie de dades, la possibilitat de que una persona que ha de ser condemnada per un delicte sigui reincident o no. Llavors, què fa?
Com ho fa, això?
Això és una mena d'això de Big Data, i el que fa és, a base d'anar acumulant i analitzant informació sobre molts casos i processar-ho, sobre molts casos amb els quals el delinqüent ha de tenir aquestes característiques i si va reincidir o no, doncs té tot uns algoritmes. Llavors, quan arriba el cas concret, s'introdueixen les dades de la persona en concret i se li fa un qüestionari. Jo he llegit que fins i tot amb aquest algoritme, bueno, aquest Big Data, no, se li fa un qüestionari que recull fins a 137 aspectes d'aquesta persona. I al final el que fa aquest programa, aquest algoritme, és dir-li al jutge, determinar sí. quina és l'estimació del suposat grau de perillositat que té aquest senyor per tornar o no a delinquir.
Clar, seria com una eina més que es podria, que el jutge li podria donar suport, no? Com...
Sí. A veure, entre això i la percepció individual que pugui tenir Clar. El jutge d'això, o les sentències o els estudis que hagi llegit el jutge sobre això, no hi ha gaire diferència. Mm. És a dir, evidentment, el que sí que està demostrat és que les màquines són molt més fiables que els humans i tenen moltíssima més capacitat per analitzar, per estudiar, per sintetitzar, per resumir, per classificar informació jurídica, de sentències, de lleis, d'antecedents, m'entens? Jo me'n recordo antigament, bueno, això tothom ho ha vist a les pel·lícules, quan nosaltres havíem de buscar sentències, havíem d'anar a buscar el famós Aranzadi. Ara ja no, ara ja tenim unes aplicacions, uns programes informàtics que posem allà una paraula i ens surten totes les sentències. Llavors, aquest és un programa que es fa servir. Llavors, què va passar? I ja, malauradament, aquest és un tema que està de moda, malauradament, pels temes que n'hi ha hagut als Estats Units amb les persones negres. És a dir, es va fer famós un cas d'un tal Eric Loomis l'any 2013, em penso que va ser, que tot i que semblava que el delicte que havia comès, que era un delicte relativament... Va fugir amb cotxe de la policia, el van condemnar a 6 anys de presó perquè van considerar que hi havia un alt grau de probabilitat de que tornés a delinquir. Llavors, quin és el problema d'aquest programa? El primer, és a dir, perquè realment aquí no és una cosa que ho facin d'amagat. Es treballa amb aquest programa, amb el compàs aquest. Diguem-ne que el codi és secret, és a dir, que no és transparent, que tots els algoritmes i les fórmules i la determinació a partir de la qual acaben concloent si aquest senyor té més possibilitats o menys de tornar a delinquir, és secret, no és transparent.
Vale.
I per altra banda...
O sigui, que només ho sabrien...
Sí, s'emparen en que això és un programa, és un codi que és propietat, un software d'una empresa privada i que, per tant, no té per què...
Clar, perquè aquestes dades es podrien... A veure, no? Podria haver-hi...
I es produïa l'absurd...
Transmissió...
I es produïa l'absurd de que i això va passar, que quan va recórrer els advocats d'aquest senyor van dir, home, se'ns fa difícil, perquè evidentment nosaltres estem acostumats a un jutge que dicta una resolució, que la raona, que l'argumenta. Llavors nosaltres contra aquests arguments doncs discutim i ho posem als nostres. Però aquí deien, no podem debatre amb aquesta màquina perquè no sabem amb quins criteris ha arribat a aquesta conclusió.
Jorge, 2 minuts. Què fem?
Doncs ho haurem de passar per un altre dia.
Va, perquè, ho passem un altre dia perquè és molt curiós i alhora interessant i també pot ser d'una gran ajuda.
Ho passem per un altre dia. Em sembla que no per dilluns, perquè crec que dilluns els companys de Laboral volen parlar dels ERTOs.
Interessantíssim, els ERTOs.
Això era fins al 30 de juny.
Sí, al final s'han allargat
al setembre. Ara sembla que
han passat
al setembre, però segur que hi ha lletra petita i segur que s'ha d'explicar molt sobre això, perquè evidentment hi ha moltes empreses que estaven pendents d'això per saber què podien o què no podien fer. Vale?
Doncs fem una cosa, ho deixem per el divendres que ve, quan vosaltres voleu, ho tornem a tractar, deixarem així doncs, aquest impàs.
El jutge artificial.
El jutge artificial. que no pateixin els jutges.
No, a veure, també s'ha de dir, per no d'allò, que també hi ha advocats robot o advocats artificials.
Sí, tu sabies.
Sí, perquè sobre això de la intel·ligència artificial també s'aplica a fer escrits d'impugnació, de multes o de no sé què,
Clar.
que t'ho fa una màquina.
És una mica el debat aquest que estem plantejant, que hi haurà coses positives i coses negatives.
Sí,
no?
Però com sempre no es pot anar contra el progrés.
Clar, i sobretot, doncs mira, la Covid és algo que ens ha ensenyat ara mateix, no? Que segurament, com tu deies, hi haurà una acumulació de casos que hauran quedat per executar, diguéssim, i què passarà? També és veritat que hi ha jutjats que igual també hauran aprofitat i s'hauran posat al dia, eh?
No, ja et dic jo que no.
Em dius que no. Jorge, fem una cosa. Si la gent s'ha quedat amb ganes de saber més, ens, ja sabeu que podeu escoltar-ho dilluns de nou, a Tirant pel Dret, aquí, a aquesta casa de Ràdio Estel, o pots fer una ullada a Digestum.es. Entres a Digestum.es i ara allà podràs veure en aquesta pàgina web tot l'ampli ventall de serveis que et proporcionen els advocats de Digestum.es. O bé trucar al 93 265 78 44. 93 265 78 44. Jorge Fayos, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.